Humiliació. Humiliats en el quart graó del futbol estatal.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? La situació és pràcticament insostenible, i de veritat, encara que el que diré no estigui a l'altura d'aquest club, del Centre d'Esports, fem la feina assegurant la continuïtat en aquest malson de categoria, i si es donés el que ara mateix és impensable, l'escenari de lluitar per estar dalt, doncs perfecte, però si us plau, no ens fem més mal. I espero que estiguem molt lluny de com ho van passar l'any de la salvació a Olot. Però aquell Sabadell, abans de Nadal, si us recordeu, va arribar a coquetejar amb les places de play-off en aquella antiga segona B. Aquest any érem líders destacats en algun moment de la pel·lícula. Fa uns anys va ser al desembre quan va començar la caiguda. Aquest cop entre finals de novembre i principis de desembre. Saligrat va sortir com va sortir. I David Català va sortir com va sortir. I després de la 10 de Celi, Quico Ramírez va debutar en victòria contra el Conquense un 20 de gener. Enguany, després de la sortida de Català, la victòria contra l'Espanyol B amb Conrad García va ser un 19 de gener, un dia abans. Aquell curs 2019-2020, aquell triomf va ser l'únic en molt temps i ja sabem com va caure l'equip fins que va arribar Antoni Hidalgo. I ara estem com estem. De veritat, que esperem que no, que ni de conya, que sigui impossible. Però avui, ara mateix, se'ns està posant cara d'any de la salvació a Olot. El més greu, no oblidem, que això és la quarta divisió del futbol espanyol.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Comencem setmana amb el Toni González de les Vies de So.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Madrid tampoc falla. A la lluita pel lideratge de la primera divisió, victòria 2-0 dels blancs contra el Girona amb gols de Modric i Vinícius. I tot continua igual. Primer el Barça, 54 punts. El Madrid en té els mateixos i és segon. I l'Atleti és tercer amb 53. En els Blaugrana, per cert, avui no ha entrenat Lamine Yamal pel cop al peu que va rebre en el triomf contra les Palmes. I demà hi ha semi de Copa Barça-Atleti. Tornant a la Lliga, ahir també es van jugar el Getafe 1, Betis 2, Real Sociedad 3, Leganés 0 i l'Atlètic 7, Valladolid 1. I atenció perquè les penyes del Pucela han demanat a l'equip que es faci càrrec dels costos del viatge dels 600 aficionats que van anar a Sant Mamés. Avui, per cert, es tanca la jornada 25 a partir de les 9 de la nit amb el Sevilla-Mallorca. Ara, si cometem, anem amb el menú d'avui.
Es comenta la recepció.
Analitzarem aquesta duríssima derrota d'ahir del Sabadell a la Nova Creu Alta, 0-4 contra el Sant Andreu. Parlarem també de la nova derrota del filial, que cada cop es complica més la salvació a Tercera Federació. I en bloc poliesportiu parlarem de la gran victòria del futbol sala Sabadell femení, les derrotes del Zoar Gràcia d'handbol i també hi haurà espai per l'atletisme o el ciclisme.
La notícia curiosa.
La vacilada de l'any a la Premier League es para per regatejar-lo i li acaba demanant l'hora. Ho llegim a Marca i es refereix al partit Fulham-Crystal Palace. El visitant Ebere Chiesse s'atura davant de la línia de banda esperant que el jugador local Andersen vagi a robar-li la pilota, però els dos s'aturen uns quants segons i no passa absolutament res. Al final, el defensor es cansa i fa aquell senyal de demanar l'hora perquè el seu rival no perdi el temps. Per cert, la notícia acaba dient que Eze, al final, acaba fent tot just una passada enrere, ja està, i que uns minuts després, Andersen s'acabaria fent un gol en pròpia.
De quin partit no estarem pendents?
Primera B de l'Argentina, avui a les 9 de la nit, hora d'aquí, s'enfronten els Sacachispas i el Deportivo Liniers.
I a les xarxes socials.
Dues publicacions a Instagram amb dues fites d'esportistes d'aquí, la primera del Natació Sabadell de tenis taula i el seu palista Luca Chidaschelli, qui s'ha proclamat campió de l'estatal juvenil disputat a Tarragona. I l'altra, Carrascoll, el nedador també del club, ha estat nominat MVP dels ACC Championship, un campionat universitari dels Estats Units amb Virginia Tech.
Avui celebra el seu aniversari
de l'actual jugador del Keio Natació Sabadell Bufaspelmes, Javi Bustos.
L'enquesta.
Com cada dilluns, teniu temps fins les dues del migdia, encara que avui vingui molt poc de gust, per votar qui va ser per vosaltres ahir el millor del Sabadell en aquesta derrota contra el Sant Andreu. Ho podeu fer a X amb l'etiqueta MB-P946 si us serveix per motivar-vos. És l'última oportunitat per entrar al sorteig de la samarreta del mes de febrer signada per la plantilla.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Soy el máximo responsable, bueno, no, el único responsable soy yo de este resultado. Poner el foco en otro lado, cada uno es libre, pero solo hay un responsable y por supuesto asumo toda la responsabilidad de ello.
Una i nou del migdia, dilluns 24 de febrer del 2025, les paraules del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, David Movilla, després d'aquesta desfeta humiliant que va patir el Centre d'Esports ahir a la Nova Creu Alta, 0-4 contra la Unió Esportiva Sant Andreu. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Païno encara?
Sí. Païn no tant el resultat, sinó més el present que té l'equip per endavant i el futur immediat que se li ve per endavant al Centre d'Esports Sabadell.
Avui molt a parlar sobre aquest futur immediat. Ahir fins i tot, Sergi, es podia haver especulat en si s'hauria pres alguna mesura dràstica tenint en compte com va anar la pel·lícula. No va ser així, finalment va ser una nit, no diré tranquil·la, però sí relativament tranquil·la en el sentit de que no es va prendre això, cap decisió, cap figura del rellevant en el Centre d'Esports, però l'ambient estava caldejadet, per
dir-ho. Sí, tranquil·la, com dius, en quant a decisions. Moguda en quant a reaccions, sobretot per part de l'afició, del soci, que hi va acabar, evidentment, entre molt desil·lusionat, un grup, com a mínim, jo crec que ha batut la gran majoria, i després doncs els més anem a dir-ho així, més reaccionaris, doncs realment emprenyats fins a ben passada una estona després del partit. Ho vam veure a la graderia durant uns minuts just quan l'àrbitre va acabar de xiular, però diguem-ne que algunes protestes i algunes reaccions van arribar fins i tot després a la zona de tribuna quan ja feia una bona estona que el partit havia acabat i fins i tot que la majoria dels futbolistes del Sabadell ja havien enfilat cap a casa. Vam veure alguna escena de la qual hi ha bona mostra, com és que el president va tornar a sortir en aquesta vorera just davant de l'estadi a resoldre dubtes, a parlar, a dialogar amb alguns dels socis aficionats, com dic, més vehements en les seves observacions i en les seves crítiques per al moment que està vivint ara mateix el Sabadell.
De tot això en parlarem ara, però per posar les coses en ordre, és que al final estem parlant d'un partit en què el Sabadell va caure golejat 0-4 contra un rival, és cert, de la zona alta. Però, clar, és que ja veníem de tots aquests cops que havia encaixat l'equip, Sergi. Recordem, amb David Movilla encara no ha estat capaç de guanyar el Centre d'Esports i és veritat que fa un parell de setmanes et va venir Lleida, que podria ser un rival directe, però en aquell moment estava, perquè ahir va guanyar, però estava també en crisi de resultats. Havies tingut rivals de la zona baixa, no havies estat capaç de guanyar-los. Ahir, per dir-ho així, un rival que sí, que podíem dir que estava en forma o com a mínim ja encara no mirant cap a la primera posició. Ve el Sant Andreu i et guanya 0-4, Sergi, amb les pitjors sensacions que podia deixar el Sabadell, a més a la segona meitat, allò, amb el cap cot i totalment abatut.
Sí, de les coses més dures per mi va ser que, recordem aquella frase de David Movilla, quan l'equip va caure eliminat davant l'Espanyol en Copa Catalunya, que va dir, bé, el que ha passat avui puc assegurar que no tornarà a passar, puc assegurar que no es tornarà a viure aquestes sensacions. No sé si teniu molt present, segur que la majoria d'aficionats del Sabadell sí, aquestes declaracions del tècnic Arlequinat. I per mi el més preocupant és que ahir no només es van repetir, sinó que es van empitjorar. O sigui, si encara era possible caure un esglaó més dintre d'aquestes males vibracions, males sensacions, crec que ahir vam fer aquest pas enrere. És a dir, el partit de l'Espanyol havia estat molt dolent, però és que ahir la sensació d'equip abatut, d'equip desdibuixat, d'equip sense capacitat de reacció, perquè tot això hem de dir, ho hem de posar en una situació d'una primera meitat prou correcta, tirant a bona, jo diria que fins i tot el Sabadell amb un punt superior al Sant Andreu, i molt marcada, si, després si vols en parlem, molt marcada per aquest gol mal anul·lat a Rubén, que segur que hagués canviat el guió de tot el partit, segur, però clar, és que a partir d'aquí, fins i tot amb el penal innecessari, just i molt evident de Bonaldo, l'equip no havia estat malament, però és que la segona meitat... errades grolleres, errades però impròpies, vaig a dir-ho així, de la categoria, de jugadors que se suposen que són de la categoria, i un equip, torno a dir, molt desdibuixat, un equip desfet, i un equip que mentalment, a mi em sembla, vull pensar que ha tocat fons. Ahir algú em deia, i espera't, que encara no sabem si hem arribat al final del pou. Jo vull pensar que després del cop de Cornellà i després del cop d'ahir, contundent, molt pitjor que el de Cornellà, del fet d'encaixar un gol, em refereixo en el 96, vull pensar que l'equip ja no té més caiguda possible, que d'aquí només pots anar cap endavant. Però clar, això només el present futur immediat ens ho dirà.
Home, per anar sempre es pot anar pitjor, però és que aquest centre d'esports, amb el resultat d'ahir, Sergi, no sé si dic que ha fet història en negatiu, però gairebé incorporo el Pau Vituri a la conversa. Pau Vituri, bona tarda.
Què tal?
Sí, la derrota d'ahir...
La resposta és sí, rotundament sí.
I més estan en el quart graó del futbol estatal.
Sí, sí, sí. Per cert, fent referència al que deia el Sergi, d'aquestes declaracions de Movilla, ara no recordo exactament, m'haureu d'ajudar, no sé si va ser el Tribuna Preferent del dilluns o a la roda de premsa prepartit, que va tornar a fer referència a aquestes paraules del dia de l'Espanyol, en què allò, a més, asseverava que no es tornaria a repetir. Doncs ahir es va repetir, malauradament. Però sí, sí, és història, és absolutament història negativa. Ara feia un repàs. Numèricament, segons les dades de BD Futbol, que compta únicament els partits de... Sobretot, vaja, els partits de Lliga del Centre d'Esports Sabadell, això ho hauríem d'acabar de contrastar amb la base de dades del Centre d'Esports, però és més fàcil de buscar a través de BD Futbol. Numèricament és una de les 11 pitjors derrotes de la història del Sabadell a casa. Una de les 11 pitjors, allò... perdent per 4 gols de diferència, evidentment, a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Una de les 11 pitjors derrotes, Vitori, perdona, en aquesta més que centenària història del club, però és que estem parlant això del quart grau del futbol estatal.
Sí, sí. Segons els registres, insisteixo, de BD Futbol, hi havia fins ara 5 derrotes per 0 a 4, aquesta és la sisena, hi havia 2 per 1 a 5, una per 0 a 5, ara la comentarem, una per 1 a 6 i una altra per 0 a 6. Per tant, aquestes són les 11 pitjors derrotes de la història del Sabadell a casa. El 0-6, per cert, si algú s'ho pregunta, és un Sabadell espanyol de la temporada 44-45, per tant, estem parlant de fa 80 anys, i que pràcticament era l'última vegada que el Sant Andreu havia guanyat a Sabadell en un amistós. Perquè ens fem una idea, també, perquè no oblidem que era la primera vegada ahir que el Sant Andreu aconseguia guanyar el Sabadell a domicili en partit oficial. De quina manera, també es va estrenar l'equip quadribarrat.
Per tant, resultat històric en negatiu pel Sabadell, en positiu per part de la UES, sí. Que evidentment després del partit, Vituri, la festa era completa entre l'equip andreuenc i els gairebé 2.000 aficionats desplaçats aquí a Sabadell.
Sí, sí, absolutament. És que, a més, ara ja ho comentarà el Sergi, però és que van acabar divertint-se. Els futbolistes del Sant Andreu van ballar el Sabadell en els últims minuts i van aconseguir marcar 4 gols. Algú dirà, sí, bé, van tenir 4 arribades, 4 o 5 arribades, sí, però les van materialitzar, les que van tenir. De fet, també hi ha una dada, bé, remarcable, que és que feia 10 anys que el Sabadell, gairebé 10 anys clavats, que el Sabadell no li marcaven 4 gols a casa. L'última vegada va ser un 31 de gener del 2015 en un Sabadell 1, Barça B 4, a segona divisió. I no s'acabava 0 a 4 a casa des del 8 de febrer del 2014 contra l'Alavés. Amb un asterisc, que aquell dia s'acaba el partit amb 9 per l'expulsió de Martí Crespí en el minut 28 a la primera meitat i de Mohal Yagubi a la segona part. També hi ha un 0-4, per cert, contra les Palmes, el 24 de març del 2013, en aquella etapa a segona divisió. Mm. Però per mi, amb aquest condicionant, que estaves a segona divisió.
Correcte.
Que no estaves a segona federació. Llavors, si ens remuntem una mica més enrere, ja ho comentàvem durant la Transmi, l'11 de novembre del 2007, a segona B trobem aquella maneta en contra contra el Girona, l'explicava el Sergi ahir en antena, també amb un altre asterisc per mi aquest partit, que és l'expulsió de David de Navas en el minut 19 de la primera meitat, que condiciona molt el partit. Els 5 gols, per cert, dels gironins aquell dia van arribar en 45 minuts. Ho dic perquè també hi ha una altra circumstància del partit d'ahir que és prou cridanera, que és que els 4 gols del Sant Andreu, entre el penal a l'estil panenca de Marcos Méndez i el quart, que precisament el fa Marcos sí. Méndez també, el futbolista, l'ex de l'Hèrcules, van passar només 36 minuts de joc, sense comptar el descompte, eh? Ja sabem que a nivell estadístic no, això no compta. 36 minuts, eh?
Clar,
només.
La sensació és més enganyosa perquè hi havia el descans pel mig i podien tenir això, la percepció que entre el primer i el quart gol havia passat molta estona. Però realment, com dius, Vitori, de joc, i és cert que hi havia el descompte pel mig, però de joc és que el Sant Andreu et va marcar un pòquer de gols en poc més de mitja horeta.
36 minuts, per l'estadística oficial, 36 minuts. I algú pensarà... Ha passat alguna vegada a la història que el Sabadell li marquin 4 gols en aquest curt període de temps? La resposta és sí. De fet, ja, a veure, la Copa del Rei, aquell famós precedent 1-6 contra el Sevilla, que el Sevilla sí, t'enclava 4 en això, en poca estona. Mm-hmm. En Lliga ens hem hagut de remuntar al... Mira, diria que ni Ràdio Sabadell com a tal, l'actual Ràdio Sabadell, existia. 12 de novembre del 2000 no existia, quedava un anyet, en un Sabadell 3, Benidorm 4, en què els 4 gols visitants, del 2-1 al 2-4, van arribar entre els... A més, donen minuts molt semblants, entre els minuts 35 i 60. Mm-hmm. Per tant, en 25 minuts de joc, el Benidorm va marcar 4 gols a l'estadi de la Nova Creu Alta. Però això, perquè ens fem una idea, feia 25 anys que el Sabadell no li marcaven 4 gols en qüestió de mitja horeta en partit de Lliga. I una més, i ja us deixo parlar de tranquil,
que i para de clavar-nos ganivetades.
Que m'estic atabalant el Garcés amb tants números. Però per mi una dada molt demolidora, eh? I és cert que aquesta segona federació és un híbrid per mi entre l'antiga segona B i l'antiga tercera divisió. No és la tercera divisió com a tal d'abans, però el Sabadell sí que està a la quarta categoria. Mm-hmm. Les altres vegades que el Sabadell ha estat a la quarta categoria, és a dir, la temporada 2006-2007 i la temporada 93-94, no es va perdre cap partit a casa per més d'un gol de diferència. És a dir, no vas perdre cap partit per 2 gols de diferència en les altres etapes a la quarta categoria. I ahir sí que ho vas fer, i a més, encaixant 4 gols en contra. Hi ha una... Hem trobat, per exemple, un 0-3 contra el Mallorca, tercera divisió la temporada, 75-76, però clar, és que no hi havia segona B, era tercera categoria. Per tant, bé, al final ahir es va escriure un episodi negre en aquest llibre de registre de la història del Centre d'Esports Sabadell.
Derrota històrica, per tant, i ho hem pogut comprovar amb tots aquests números que ens ha donat el Pau Vitori. Vitori, gràcies!
Adeu!
Que marxi, Sergi, el Vitori, perquè déu-n'hi-do amb totes aquestes dades que ens ha donat.
Si venies amb ganes d'aixecar l'ànim, de tirar per terra tota la història.
Deies abans, Sergi, que després del partit vam tornar a tenir una imatge que ja es va anar donant la temporada passada en algun moment, la del president del club Pau Morilla a Giner, a peu de carrer, parlant amb diversos aficionats, i ahir això també el tenia a la zona de tribuna.
Sí, jo crec que va sortir a calmar ànims i sobretot a donar explicacions. És una cosa que algú pensarà, bé, doncs ara mateix és el que menys necessito. Jo crec que la gent que ja estava a tribuna, el grupet, no eren més de 15 persones, per dir-ho així, crec que ho poden agrair, al final, que es vagi de cara, que es faci saber també la sensació personal, en aquest cas, del màxim representant del club. Tot s'ha de dir que Pau Morilla Giner, i si no m'han enganyat, juntament amb el propietari o màxim accionista del club, que és el Adam Rothstein, van ser ahir al vestidor. Van voler entrar també al vestidor, en aquest cas, per llançar un missatge més, més de confiança, més positiu al grup, i que, per tant, també van tenir una xerrada ahir amb els futbolistes. Però bé, malgrat tot, el que és evident és el que dèiem, numèricament parlant, la situació del Sabadell és la que és. Continua fora de les places de play-off, a 3 punts ara mateix d'aquestes places de play-off, a 9 del líder, a l'Europa, que ha ampliat en 3 la diferència respecte a la setmana passada. Jo insisteixo, i més ara que ja estem a 9 punts, jo crec que és un tema que ens hem de començar a treure del cap tots plegats. Seria el millor per tots oblidar-nos del que pot significar pujar directament, encara que la matemàtica digui que això encara és viable. Recordem que queden 30 punts en joc. I, sobretot, una circumstància amb la qual, fins ahir, parlo de mi, encara que faci lleig, jo fins ahir no m'havia parat atenció. No li havia volgut parar atenció, ni molt menys, a aquesta circumstància. Ara em començo a enfocar el retrovisor, perquè és que encara és lluny, és cert que els equips de baix estan a un ritme molt, molt inferior, però el Sabadell està ara mateix a 6 punts del play-out. Per tant, alerta, alerta. Alerta que la feina encara no està feta, alerta que encara no tenim, que se mantingui la tranquil·litat de la permanència. Per tant, també, igual que dic una cosa, dic una altra, personalment, estaria bé que l'equip es tregui, quan abans millor, aquest possible mal de cap d'última hora, un mal de cap amb el qual no hi comptàvem, o no hi comptem, o no hi volem comptar, però aquest mal de cap que es diu zona perillosa de la classificació encara és latent, i encara és allà, i és a 6 punts. Per tant, no sé si hi ha molta gent com jo, espero que no, pel seu bé i per la seva salut mental, però jo ahir vaig començar ja a, ja et dic, a posar el retrovisor una mica en posició per pensar al tanto que no estem tan lluny de que la cosa se'ns pugui encara complicar una miqueta més, insisteixo, tant de bo que no.
Si em permets afegir-te, Sergi, a totes aquestes distàncies que comentaves ara de on està el Sabadell a la classificació, fins i tot et diré que el Centre d'Esports és a 8 punts del descens directe i a 9 del líder d'Europa. És a dir, que al final tens això, un puntet més a prop. El pou que et fa caure a Tercera Federació, que no pas al primer lloc, però com dius, afortunadament és cert també que sembla que als equips de baix els està costant i molt sumar els punts, i no dic impensable al 100%, però sí que seria força, força dramàtic, i parlaria molt i molt malament del Sabadell en aquestes 10 jornades que queden de Lliga si hem de veure que el conjunt arlequinat ha d'acabar lluitant per la salvació, que no pas mirant cap amunt. Després de la derrota d'ahir, Sergi, després d'aquest 0-4 contra el Sant Andreu, va comparèixer, evidentment, David Movilla. Si normalment és un entrenador que li agrada parlar i esplaiar-se bé les seves explicacions, ahir estava molt tocat i molt més breu a les seves respostes.
Sí, 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 la veritat és que el vam trobar amb un to baixíssim, un to de volum i de projecció, anem a dir-ho així, molt, molt baix, molt, molt tocat. Se'l va veure fins i tot un cop acabat el partit, després de la roda de premsa, passejar sol per la gespa, fins i tot quan els llums de l'estadi es van apagar, el tècnic basc es va quedar rumiant, donant voltes a la situació, segur, i al moment que està vivint l'equip, i que a títol personal està vivint ell des de la seva arribada. Com recordaves abans, encara no coneix la victòria de David Movilla com a entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Però anem a dir-ho clarament. I per començar a escoltar algunes de les declaracions de Movilla ahir en sala de premsa, la sala Miguel Quereda. Diguem-ne que no va voler fer sang, si més no públicament. Segur que avui a l'entrenament que ha fet la plantilla el to haurà estat un altre, i el missatge segurament també haurà estat un altre. Però ahir, quan se li parlava o se li preguntava per l'anàlisi pròpiament del partit i què no havia funcionat, què havia fallat ahir davant el Sant Andreu, diguem que va fer allò de tancar files i els draps bruts netejar-los, com a mínim, de dins del vestidor.
Creo que el análisis del partido lo tengo que dejar más a nivel interno. Me parecería una falta de respeto a nuestros aficionados con 0-4 dar las explicaciones que nos han llevado a este resultado desde mi visión. Pedir disculpas a nuestra gente y asumir la responsabilidad de esta situación.
demanant perdó David Movilla i assumint aquesta responsabilitat abans del xiulet inicial i fins i tot durant la primera meitat. L'estampa a les graderies era prou bonica, Sergi, evidentment amb el sector visitant, amb aquests gairebé 2.000 aficionats quadribarrats omplint la grada Lino, però miraves el gol nord, és cert, i no només el gol nord, però perquè lateral tribuna també presentaven un bon aspecte, però vaja, que miraves el gol nord allò ni que sigui per fer el mirall al costat contrari del sector visitant, i també veies un bon ambient a les graderies, amb els honors entrant, jo diria que amb el partit pràcticament començat, fent soroll, etc. Passats els minuts, sobretot ja a la segona meitat, la imatge d'un costat i un altre, evidentment, eren molt diferents, i fins i tot, Sergi, vam tenir algun enrenou en aquesta zona del Gol Nord.
Sí, alguna picabaralla de la qual ens vam fer ressò durant el directe entre socis i aficionats del Sabadell. Ens explicaven avui que tenia molt a veure amb alguna de les banderes, aquestes banderes gegants que ahir es van fer volallar en aquesta zona del Gol Nord, però com estàs comentant, mira que la festa apuntava maneres, en el pre i durant els primers minuts del partit. La veritat és que apuntava maneres, un bon ambient, 6.000 persones a l'estadi, 6.000 i escaig persones a l'estadi, o sigui que feia patxoca tot plegat, però, nano, diguem allò de que la festa va acabar en tragèdia o en un autèntic drama. Tot això fins i tot amb gent que, com dèiem, va començar a desfilar abans que acabés el partit.
Sí.
Quan quedaven ben bé 20 minuts llargs de partit, diria que a partir del 0-3 segurament, ja amb el 0-4 ja ni t'explico, però és que l'equip va camí, Sergi, de 4 mesos sense guanyar a la Nova Creu Alta.
De fet, Sergi, saps que ara tenim dos desplaçaments consecutius?
Sí, es compliran,
correcte.
O sigui, l'equip, si torna a guanyar algun dia, que esperem que sigui el proper partit contra l'Alcira, que és la pròxima oportunitat, ja hauran complert, com
correcte,
dius, aquests 4 mesos. Malestar evident, i sobretot al míster se li preguntava per aquesta circumstància. L'afició és evident que vol veure guanyar l'equip, però és que és molt més evident encara que el vol veure guanyar a casa, que és on hi ha el gruix d'aficionats del Sabadell. Doncs bé, important guanyar a casa, diu David Movilla també, que important posar els ciments perquè quan arribi, insisteixo, d'aquí 3 setmanes, tant de bo, la primera victòria amb David Movilla a l'estadi de la Nova Creu Alta, a partir d'aquí l'equip sigui capaç de no perdre més punts, no deixar escapar més punts del temple arlequinat.
Son ya 105 días, creo que son. Bueno, es cierto, me hago responsable de todo, de los 3 partidos que han sido conmigo y... Y bueno, cuando llegue la primera, que no va a llegar sola, sino vamos a hacer que llegue, lo importante es que ya no se escape de un punto más de aquí y en ello vamos a estar.
Doncs en això treballaran, diu David Movilla. En tot cas, esperem que la seva primera victòria com a entrenador, que arribi abans d'aquest duel a casa contra l'Alcira. Pròxima oportunitat aquest cap de setmana al camp de l'Atlètic Balears. La següent serà en el desplaçament a Olot, i ja d'aquí això, gairebé 3 setmanetes, el partit contra l'Alcira a la Nova Creu Alta. I tot en un David Movilla, Sergi, que deies, ja després de compareixer en roda de premsa, s'asseia a la banqueta, passejava pel camp, s'apagaven els llums, però és que abans d'aquesta roda de premsa i després del xiulet final, el vam veure abraçant-se gairebé un a un amb jugadors, staff, etc., i anant també, per dir-ho així, a donar la cara al Gol Nord amb els aficionats.
Sí, va ser dels pocs, perquè a diferència d'altres vegades quan les coses han anat millor, o fins i tot ara fa algunes setmanes quan les coses ja no anaven tan bé, ahir, gairebé podríem dir nom per nom els jugadors que sí que es van apropar fins a la graderia. Kaiser va ser un, José Ortega va ser un altre, el propi, com dius, David Movilla. Se li preguntava també per aquesta circumstància, per aquest anar a donar la cara, i gairebé que el tècnic basc ho resumia en això, donar la cara com a màxim responsable en un moment tan i tan complicat com el que està vivint l'equip.
Simplemente creo que hay que dar la cara cuando vienen mal dadas. Dije en su momento que soy el único responsable de todo lo malo que le ocurra al equipo y creo que el aficionado tiene el derecho a mostrar su dolor y nosotros tenemos, o yo tengo la responsabilidad de encajarlo y de escucharlo y escucharlo todo lo que me han transmitido. Bueno, básicamente eso, nada más que eso.
Si no em dius el contrari, Sergi, els càntics, que realment tampoc van ser molts que vam poder sentir a la nova Creu Altaïna, anaven més dirigits en contra de la directiva o de gent, allò que girava cap a la llotja per demanar explicacions, que no pas contra la figura de Movilla.
Sí, no va acabar de rebre, en quant a càntics, estic d'acord amb tu, de fet, els pocs càntics, perquè semblava que s'estava preparant una de bona i la cosa, a veure, com a mínim que tinguem constància nosaltres, va quedar bastant diluïda entre l'animació de la gent del Sant Andreu de la festa final, la megafonia, la gent que ja, allò, amb l'estalgo aquest, va marxar abans d'hora, jo crec que ja per avorriment, per destrempada col·lectiva. Entre una cosa i una altra la cosa va quedar molt, 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 molt diluïda, però sí, els pocs càntics que vam poder localitzar anaven dirigits o cap a la directiva o algun cap al director esportiu, en concret, cap a Lucas Viale. Movilla i els jugadors, jo diria, ara és quan algú per xarxes comença a dir no tenia una idea i li haurem de donar la raó, però com a mínim que nosaltres captéssim ahir crítiques moltes, càntics com a tal, no gaires més, però bé. En tot cas, la figura de David Movilla, amb càntics o sense càntics, crec que està molt tocada, les coses com són. Després, si vols, en parlem també de la del director esportiu, que malauradament va ser protagonista en el postpartit un cop vam conèixer l'acte arbitral. Però abans d'això, una situació complicada pel tècnic de Baracaldo, una situació complexa. Era evident que la pregunta, desagradable o no, se li havia de fer. De fet, ja que no vols entrar-hi, doncs va ser el propi Sergi Parc el que li va haver de llançar, o li va llançar, aquesta pregunta en sala de premsa. I t'he volgut deixar el tros de la teva pregunta amb la resposta. Ho dic perquè, entre totes coses, durà 5 segons tot plegat. Per tant, la pregunta era evident. Bé, millor que l'escoltem.
¿Entenderías que se toma una decisión dràstica en tu figura?
No és una pregunta per a mi.
No és una pregunta per mi, deia Movilla.
La pregunta no és per ell, encara que la pregunta era tu l'entendries?
Correcte.
Per tant, potser que la pregunta sí que era per ell, però en tot cas es pot entendre la resposta del no és per mi, perquè si el que voleu saber és si el meu lloc perilla, li haureu de preguntar a algú altre. És evident que aquest altre no deixa de ser, bé, el Consell d'Administració dirà algú, el director esportiu, també, Lucas Viale, deia allò que està també prou tocat, sobretot perquè és que les decisions no li acaben de funcionar, o sigui, les coses com són, no, la decisió primera de David Català no va funcionar, o com a mínim així es va prendre la decisió després de Nadal de prescindir dels serveis del tècnic barceloní, i és obvi que números en mà, com ha repassat ara fa una estona Pau Ituri, però sobretot com venim setmanes malauradament repetint, no li acaben tampoc de donar la raó en què s'hagi encertat amb l'arribada de David Movilla. Això no tindria més importància si no fos per a un nou capítol. En vam viure un de molt sonat amb la visita a Santa Eulària, estic parlant de principis del mes de desembre, i ahir en vam tornar a tenir un altre. De nou, una visita de Lucas Viale al temps de descans per criticar la tasca dels àrbitres en el túnel de vestidors, que va acabar quedant constància, o que va quedar constant, en l'acte arbitral, on es parla d'algun menyspreu, alguna paraula més pujada o que una altra, criticant sobretot, puc creure, la decisió d'anul·lar, mal anul·lat, el gol de Rubén Martínez. Mm-hmm. De tota manera, una actuació que no per més sabuda o més per repetida no deixa de ser també criticable. Ho dic perquè ja ho vam dir el dia de Santa Eulària. S'hauria de prendre alguna mesura i jo crec que la primera mesura és que el propi director esportiu prengui consciència que no pot anar així per la vida i que no es pot donar aquesta imatge al final del Sabadell. Som de sang calenta, alguns més que altres, som de reacció calenta, alguns més que d'altres, però al final jo crec que són aquestes actituds les que segur que no sumen en positiu i poden restar bastant, ni que sigui amb un tema d'imatge. Però bé, aquí queda de moment, com diem, i ho dèiem al principi, sense que hi hagi cap decisió d'urgència o dràstica, com a mínim que tinguem controlada, Sergi, que s'hagi de prendre les pròximes hores.
Per tant, ahir en calent no, i t'anava a preguntar, en fred durant els pròxims dies, a veure, tot sempre a tots.
Si els pròxims dies som abans d'anar a Balears,
correcte,
jo diria que no.
Per tant, en aquest sentit, tranquil·litat, i que la cosa surti bé a Balears, i si no, doncs la setmana que ve ja n'estaríem parlant. En aquest sentit, de fet, Sergi Movilla no sé si dic que confiat o no, però vaja, que encara veia aquesta visió optimista i en les seves declaracions tenia molt clar que la seva pròxima missió, ja immediata, era la de posar-li remei, sobretot el d'encaixar bé aquest cop o el de pair aquest cop que es va rebre ahir i mirar el partit de Balears amb la intenció de treure d'una vegada per totes els 3 punts.
Sí, i la versió més optimista del tècnic te l'he deixat pel final. Com a última declaració, ho dic perquè ell mateix era conscient de dir avui costa creure-hi, i avui encara dilluns continua costant creure-hi amb re positiu, a no ser que l'equip comenci a fer-nos creure en ells mateixos. Però posava un exemple de la temporada passada, no sé si molt vàlid o no, recordava un moment complicat que també va viure amb el Zamora, quan ell era tècnic del conjunt castellà-lleonès, i sobretot, sobretot, volia deixar molt clar com aquell equip sí va ser capaç de reaccionar i tenir un final feliç.
Les paraules valen, però l'exemple és lo que mueve. I la temporada passada, bueno, yo son muchos años ya, ¿eh? Pero la temporada pasada sufrí un resultado como este, 0-4, séptima jornada, contra el Pontevedra. En junio celebramos un ascenso a Primera Red. Sé que, claro, nadie cree en ello, pero también sé de dónde vengo, la trayectoria que llevo, los ascensos que he logrado y por lo que he pasado. Y tengo muy claro que esta derrota no es nada buena, por supuesto, nos duele y nos duele mucho. De nosotros depende hacerla buena.
Sergi, és cert que va existir aquest precedent amb el Zamora la temporada passada amb David Movilla a la banqueta. Aquell Zamora 0, Pontevedra 4, i el seu equip va acabar pujant a Primera Federació. Però també és veritat, Sergi, que en els 6 primers partits de Lliga, el seu Zamora els va guanyar tots deixant la porteria 0. I va arribar la jornada 7 i el Zamora va caure 0-4 contra el Pontevedra. Vull dir, sí, també s'ha perdut 0-4 com ahir el Sabadell contra el Sant Andreu, però el context i els resultats d'on es venia eren bastant diferents de l'actual situació.
I t'afegiré una més en aquest sentit. No és el mateix a la jornada 7 que a la jornada 24. Vull dir que en queden 10 ara ja. L'equip, com dius, ve d'una dinàmica prou negativa. Si vinguéssim de 5 victòries o 6 victòries consecutives, segurament el 0-4 d'ahir no et diria anecdòtic, però hagués estat més sorpresiu que no pas negatiu, que se m'entengui. Venint d'on venim, un 0-4, jo crec que, com dèiem ara fa una estona, és tocar fons i esperem que de veritat sigui el fons real del Pou. Però bé, en tot cas, costa creure amb això. Costa creure amb un altre argument que també hem anat repetint i hem anat sentint al llarg de la primera part de la temporada, quan es va començar a complicar una mica les circumstàncies. Pensar que el Sabadell pugui ser l'Hèrcules de l'any passat, ho dic, aquell Hèrcules que va anar fent una mica la goma, entrant, sortint, però que en les últimes 5 setmanes, va fotre una empenta final i va acabar sent el campió de la Lliga. Avui costa creure que el Sabadell sigui capaç de ser aquell Hèrcules, i en tot cas jo crec que el Sabadell el que s'ha de centrar és ser el Sabadell i en reaccionar. I davant, a més, en una setmana complicada, davant un rival que ha tornat a la zona de play-off, després d'algunes setmanes també fora per culpa d'una sèrie d'empats. Ahir la victòria còmoda els ha tornat a situar en aquesta zona de privilegi i tocarà visitar un camp sempre complicat, com és l'Estadi Balear, per jugar davant l'Atlètic Balears. Simplement per arrodonir-ho, si vols una mica d'optimisme.
Vinga.
Torna Trapero, sancionat ahir. Torna segurament gairebé al 100% Diego Cámara, que fa un mes llarguet que no el veiem en acció. I, per ser encara més optimistes, jo crec que té opcions, i més amb la situació que té l'equip, de que Urri torni també a tenir minuts davant el conjunt balearic. Recordem, 12 del migdia, diumenge, en horari matinal, per allò de jugar a l'Illa, i des de mitja hora abans en la sintonia de Ràdio Sabadell, per acabar-ho de tancar tot plegat, recordant que avui toca tertúlia a les 8, al canal de Twitch i a l'antena de Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent, amb el Pau Vituri i companyia.
I un dia més que diré allò del chat, sembla que estarà calent i molt atents a la tertúlia i tot el que es comenti, perquè avui donarà per molt. Sergi Garcés, gràcies!
Fins ara!
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I a la tercera federació, males notícies també pel filial Arlequinat, que no acaba d'aixecar el vol en aquesta segona volta. Pau Roche, bon dia.
Bon dia.
El Sabadell B va tornar a perdre, en aquest cas contra un rival directe com és el Vilassar de Mar, 3-2.
Així és, aquesta és la tercera derrota consecutiva del filial Arlequinat. Però és que la dada és encara més esfereïdora si tenim en compte que els de Conrad García encara no han guanyat en aquests dos mesos que portem de 2025. Actualment el Sabadell B és penúltim, empatat a punts amb el CUE, la Montañesa. Tot i això, la distància amb la salvació segueix sent de només un punt, ja que el Prat i el Cerdanyola també van perdre. Això sí, aquests quatre equips esmentats ja queden despenjats i sembla ser que serà una lluita entre ells per tot just una plaça de salvació.
I anant al partit, Pau, i veient el resum, un altre cop la cantarella de gairebé cada setmana. Va faltar més contundència a la zona defensiva.
Sí, el filial Arlequinat va dominar la possessió, va intentar portar la iniciativa, però el Vilassar va ser més efectiu i en dues pífies del Sabadell B va posar-se 2-0 a la mitja hora de partit. El primer al minut 7, fruit d'un penal molt innocent, i el segon al minut 30, després d'un mal refús dins l'àrea. Els Arlequinats van intentar refer-se i 5 minuts després d'encaixar el segon van retallar distàncies amb un golàs de Mohamed El Sahel, però... Tot i això, al poc de la represa, el Vilassar va tornar a posar terra per mig a través de la pilota aturada. I malgrat un últim intent al temps afegit que posaria el definitiu 3-2, el Sabadell no va ser capaç d'igualar el marcador. El tècnic arlequinat, Conrad García, en declaracions a TV Mataró, analitza així el partit.
Han arribat 4 vegades, ens han fet 3 gols i nosaltres hem tingut la pilota, hem estat capaços de superar molt bé la seva pressió i de sometre'ls. I res, ens ha donat per fer dos gols només. És molt difícil quan tens errors greus a nivell defensiu, no? Per tant, derrota que és una mesa de temporada per coses molt similars.
El pròxim rival del Sabadell serà el Manresa, que ocupa posicions de play-off.
I en horari estrany per ser el del filial del Sabadell. Serà diumenge a la tarda a Olímpia aquest partit. Gràcies, Pau Roche!
Adéu!
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can Deu.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tres quarts de dues clavades, obrim bloc poliesportiu a l'Hotel Suís. Pas de gegant, el que ha fet el futbol sala Sabadell femení en la seva lluita per ascendir a la segona nacional. Les arlequinades ja avantatgen el Mataró en 5 punts més la Baraix al capdavant de la classificació de la divisió d'honor femenina i, tot i que quedi molta lliga, podríem dir que ja caronen l'ascens. Les de Xavi Muñoz van derrotar 4-0 les maresmenques en aquest duel directe entre els dos primers de la Lliga. El tècnic destacava, sobretot, l'empenta que va tenir un Cal Balzac, que era ple a vessar.
L'agrada amb tota la gent de la base, els amics, familiars, gent d'altres clubs que han vingut a veure'ns, que ens portem molt bé, de cas de Casserres, gent de la Lliga que volia veure el partit, el Can Balsac estava molt, molt maco. Càntics, bueno, hem notat en els moments fluixos d'aquests que estem parlant, el 2-0 amb les 5 faltes, la gent ens ha empès. I jo ja els he dit a les noies, quan ha acabat el partit, que hem aplaudit al públic perquè la victòria no s'entén sense Can Balsac.
I va ser un partit obert, de poder a poder, amb les arlequinades sortint millor, tot i que al descans el resultat va ser d'empat a 0. A la segona meitat és quan hi va haver l'encert local. Gemma Font i després Maria Isern, amb la col·laboració d'una defensora rival, situaven el 2-0 i obrien el camí en aquesta victòria clau, però Muñoz opta per la prudència, tenint en compte que encara queden 11 jornades.
Hem guanyat, estem a 5 punts. El gol a veres a favor és molt important. Sembla que no, però és molt important, però... Ja, queda tota la lliga. És la segona jornada de la segona volta. Estic supercontent i avui hi haurà celebració del partit d'avui i d'aquests 5 punts. però que fred, dilluns s'entrenem i seguim, perquè queda mitja, o sigui, mitja temporada, una volta sencera.
I una de les protagonistes va ser la portera Kim Fernández. Va jugar a la segona meitat i no només no va encaixar cap gol, sinó que ella es va encarregar de sentenciar el partit marcant dos gols de porteria a porteria quan el Mataró jugava de 5. Amb ella parlàvem just després del xiulet final. Som-hi, vam, la Kim Fernández, portera del futbol sala Sabadell femení. Kim, bona tarda.
Bona tarda. Hola a tothom.
Va, d'entrada, felicitats. Partidàs avui, partit clau, i heu estat a l'altura de l'expectativa, per dir-ho així.
Sí, ha sido un partido el más importante de la liga, pelea contra las segundas. Necesitábamos estos tres puntos y lo hemos conseguido, hemos hecho un partidazo, sí.
Partit que ha sortit rodó en atac al final de la segona meitat, també en defensa. Ara us pregunto per aquesta faceta defensiva, que al final heu deixat la porteria a zero, però en atac ha sigut allò un partit d'anar-lo madurant, sabent que costaria, un partit de ser conscients que duraria 40 minuts i l'equip crec que ha sabut mantenir la calma i ha sabut patir també en els moments que el Mataró ha estat superior, ¿no?
Sí, estos partidos suelen ser mucha rabia, mucha impotencia, y si sabes controlarlos, al final los partidos salen redondos como estos, y estamos súper orgullosas de lo que hemos hecho, sí.
¿La millor jugadora d'atac de l'equip ha sigut tu o qué?
Bueno, dos golitos me he llevado, pero bueno, a ver, siempre se intenta chutar a portería, si entra, entra, y si no, no pasa nada, la siguiente saldrá.
Ja estem parlant que, clar, la Kim és portera i ha ficat dos gols. És cert, quan el Mataró ja estava jugant de 5, però també s'ha de tenir aquesta punteria. No sé si tu, Kim, practiques molt el xut de porteria a porteria, però avui, la veritat, dos que has intentat i les dues cap a dins.
Sí, sí. En nuestro equipo tenemos muy claro que las porteras, si podemos, chutamos. Y esto lo trabajamos siempre. Y yo lo llevo, vamos, en la sangre.
Cert, que el que cal destacar és el teu treball a la porteria, el treball de l'equip en defensa, també de la Maria, la primera meitat, al final. És cert que Mataró, evidentment, també ha tingut les seves ocasions, que per això al final és el vostre principal competidor de la Lliga, però la feina en defensa de l'equip ha estat increïble.
Pues sí, si tenemos claro que queremos ganar la Liga, la defensa y el ataque tiene que ser lo mejor, pero la defensa, cuanto mejor, nos saldrá todo redondo, como siempre, sí.
Acabo, Kim. Després d'aquest partit, queda molta Lliga, és veritat, i suposo que el missatge ha de ser prudència, que no hi ha res fet del tot, però home, 5 punts més la Baraj, i sabent que al final sou els dos equips que ho esteu guanyant pràcticament tota la Lliga, avui no sé si dir que s'ha aconseguit mig ascens, però que s'ha fet un pas molt gran, això sí que m'ho pots dir.
Hombre, a ver, sí que es cierto que tenemos que ir con cabeza porque aún queda toda la vuelta de la temporada, pero sí, medio pie ya tenemos seguro, ahora mente fría y a seguir ganando.
Felicitats, Kim, gràcies.
Gràcies.
La temporada que està signant el futbol sala Sabadell femení està sent pràcticament impecable. En 15 jornades ha aconseguit 13 victòries i 2 empats, per tant no ha perdut cap partit. També estava sent gairebé perfecta la trajectòria del Natació Sabadell masculí a casa seva fins aquest cap de setmana. En el duel entre el segon i el tercer classificat de la segona B, el filial de l'Indústries va saltar al pavelló nord i es va imposar 3-6, primer cop que el club perd a casa, i el tècnic Jordi Marín en fa aquest anàlisi.
Ha estat un partit igualat. El fet de que sigui la primera derrota a casa crec que és algo important. Crec que hem fet moltes coses bé per arribar aquí sense perdre. Avui teníem un gran equip davant. No ens ha tocat la millor part, però hem fet un bon partit. Estic orgullós de l'equip.
Va ser un partit d'alternatives en què els dos equips es van anar igualant i capgirant el marcador, però els colomencs, just després que el club fes el 3-3, van fer el quart i després ja no van perdonar quan els nedadors jugaven de 5. Raül Martín, un dels golejadors del Natació Sabadell, aposta per girar full ràpidament i arreglar els errors, tenint en compte que aquest enfrontament Club Indústries es podria tornar a donar en el play-off d'ascens.
Parlàvem a la mitja part que això pot ser un possible partit de play-off, no? Nosaltres hem de creure que ens hem de ficar. Sí que és veritat que falten molts punts. Està tot molt, molt aquí, molt enganxat, no?, per dir-ho d'alguna manera, però és un partit que es pot donar en un possible play-off i que ens ha valgut per veure que seria molt dur i que hem de millorar coses.
El club s'allunya a 6 punts del líder Mataró, però també és cert que continua segon amb 7 punts més sobre el primer equip que no faria play-off, el Llefaqui. Els alacantins van guanyar aquesta jornada 4-2 contra una Escola Pia que seguirà última a la classificació. El tècnic Pedro Donoso torna a posar el focus en la diferència d'encert entre uns i altres.
No estar de cara a puerta con la eficacia que se debe de estar y aparte también pequeños errores defensivos, ¿no? que tampoco fueron defensivos, pero son errores individuales que al final nos costaron dos goles, que pienso que el rival tampoco había hecho muchos méritos, ¿no? Pero bueno, al final nos tenemos que quedar con el trabajo, y creo que el trabajo fue bueno, y intentar seguir progresando, ¿no?, com a conjunt.
I atenció a això, eh? Només queden 24 punts en joc en aquesta segona B, i el forat respecte a la permanència de la Pia és de 15 punts. Per tant, en unes setmanes, si no hi ha un autèntic miracle, es podria donar el descens matemàtic.
Teníamos ilusió en este partido porque, y después también esta semana en casa, pues bueno, teníamos ilusió de sacar los tres puntos, pero bueno, sabemos que era complicado, un equipo que venía con 7-8 jornadas sin perder, y bueno, pero bueno, creo que el equipo hizo todo lo que pudo en ese sentido, creo que compitió bien, y creo que también se mereció un poquito más, ¿no?
Pia Lleida i Bisontes Natació Sabadell seran els partits d'aquest pròxim cap de setmana a la segona B de Futbol Sala.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I en handbol, mal cap de setmana pels dos equips sèniors de l'OAR Gràcia, ja que els dos van caure al carrer Bocaccio. Oriol Ferran, com estem?
Molt bé, Sergi.
Comencem repassant el partit del femení de la divisió d'Honor Plata.
Perfecte. Derrota 26-28 de les de Carmona contra les segones classificades, l'handbol Lleida, que és l'únic equip que ha aconseguit aquest any imposar-se a les verdiblanques i, com diem, a més ho ha fet per partida doble. Un partit que va començar amb un Lleida plantejant un joc molt físic i amb moltes aturades per frenar el ritme de l'OAR, però també hem de ser justos i dir que de cara a porteria les de la terra ferma van ser molt més efectives i van estar més encertades. Això va fer que es posessin per davant ben aviat i agafessin una renda de fins i tot 4 gols a la primera meitat. Tot i això, abans del descans, les de Carmona van retallar distàncies i l'avantatge de les lleidatanes era de només un gol a la mitja part. A la represa, les gracienques van aconseguir igualar i fins i tot capgirar el marcador. Per al tram final, les lleidatanes van cometre menys errors i es van acabar endurant els dos punts del carrer Bocaccio. Carol Carmona parla de la falta d'efectivitat en els moments claus.
Que sabíem que elles no aguantaven, estaven molt, molt cansades, per tant, havíem d'apretar, però hem d'apretar amb cap. I això, quan volem, ho fem. Avui no ha sortit, pel que sigui, perquè sí que hem tingut ocasions de llançament clars, però els hem errat. La portera també cal dir que és molt bona. I en moments determinants de partit, a falta de 3 minuts, que tens una, dos, tres, i no la fiques, doncs, si ella sí, l'acabes perdent.
Tot i la derrota, la primera al carrer Bocaccio des del mes d'abril, en què el femení de l'OAR va caure contra el Mislata, les noies de Carol Carmona es mantenen al capdavant de la divisió d'Honor Plata amb 3 punts sobre la segona plaça, que ocupen les mateixes lleidatanes, i amb 5 respecte a l'Onda Castellonenc, terceres. Ara mateix, i si no hi ha un delta baix, quan queden només 10 punts per disputar, tot fa pensar que les verdiblanques jugaran la ronda prèvia a fases d'ascens. Maria Montlló, jugadora gracienca, creu que aquest partit els pot servir molt per preparar aquests partits.
Aquests són els partits que nosaltres hem d'agafar com a lliçó a cara a fases. Al final és un equip molt bo, Lleida, han jugat molt bé, a una velocitat similar a la nostra, i això és el que ens trobarem a fases. Llavors, jo crec que és un partit de preparació a cara a les fases, i és una elecció. I al final, guanyar a Lleida també era com una victòria moral, perquè la derrota a casa seva va ser bastant, bastant dura.
I si aquesta setmana les noies de Carmona s'han enfrontat a les segones, dissabte vinent visitaran la pista de les terceres, l'handbol Onda.
Encara patirem. Esperem que l'OAR no perdi aquest partit, o si no, es posaria al tercer lloc a tot just 3 punts. Qui ja no pateix, Oriol, perquè està en terra de ningú, és l'equip masculí, que tot i que va fer un bon partit, no va poder oferir la victòria als aficionats al carrer Bocaccio.
30-35 van caure els de Pere Llars davant la Unió Esportiva Sarrià. El partit va seguir la tònica d'aquesta temporada, en què els graciencs van fer una molt bona primera meitat i van anar per davant una bona estona, però a la represa els visitants van capgirar el marcador i els verdiblancs ja no van saber refer-se. La nota positiva del partit va ser la tornada a la pista de l'extrem Quim Baillo, que es va lesionar durant l'aturada nadalenca i havia hagut de veure els últims partits des de la grada. El mateix jugador reconeix que se li feia estrany.
He tingut molta sort i no he patit lesions mai de llarga durada, però ara feia, potser l'altre dia vaig comptar, potser 4 anys, que no em tocava veure més de dos mesos des de la grada, i se m'ha fet molt estrany. Molt content de tornar aquí per això.
Després de la derrota, el masculí de l'OAR es manté al vell mig de la taula de la Primera Nacional, 6è amb 23 punts. Quan queden 9 partits per acabar la Lliga, els deiats tenen ja la mirada posada en la pròxima temporada.
Per cert, Oriol, entre partit i partit es va celebrar un acte commemoratiu amb motiu del camí, per dir-ho així, el 75è aniversari de l'OAR Gràcia.
Així és, quan va acabar el partit del masculí, a la mateixa pista del pavelló del barri de Gràcia, es va entregar als socis més longeus de l'OAR una placa commemorativa. Diverses personalitats van formar part de l'acte, entre ells el
el president de la Federació Espanyola de Balonmano, Francisco Blázquez, el seu homònim a la catalana, Jaume Fort, i la regidora d'Esport de l'Ajuntament de Sabadell, Montse González. El president de l'Espanyola reconeixia la feina feta pel club graciec.
Venir a reconocer el gran trabajo, el desarrollo y sobre todo el sacrificio que un club hace para llegar a lo más alto. Para mí es lo más importante y es en el pilar que nos basamos fundamentalmente. Sin ello no seríamos nada. Orgullo de un trabajo, un esfuerzo y un sacrificio de un gran club con una gran trayectoria que en breve, en tres años, hará 75 años y que habrá que hacer un reconocimiento especial porque hoy en día la selección nacional es lo que es y ha sido lo que es. Gracias a clubes como l'OAR que han conseguido llevar los jugadores a lo más alto.
Salvador Gomis, president de l'OAR, no va poder assistir a l'acte per motius de salut.
Doncs que recuperi aviat el president del club verd i blanc. Gràcies, Oriol!
Que vagi molt bé!
Acabem amb un parell de punts. En atletisme, cap dels dos representants de la Joventut Atlètica Sabadell va poder passar de les semifinals del Campionat d'Espanya Absolut Short Track celebrat a Madrid aquests dies. Roger Martínez, després de ser tercer a l'estatal sub-23 aquí a Sabadell, va quedar eliminat a les semis dels 60 tanques després d'igualar, això sí, la seva plusmarca 198 a les sèries. I per la seva part, el jove Pol Molins, amb només 17 anys, va ser setè a la seva semifinal dels 1.500 amb un temps de 3.52. I en ciclisme, ahir va finalitzar la participació de David Domínguez a la volta a l'Algarve amb el de l'Aviludo Louletano acabant en el lloc 112, a la general a més de 28 minuts de Jonas Vingegaard. El danès es va imposar la contrarrellotge de l'últim dia en final en pujada a Malau. A falta de confirmació oficial, les pròximes cites en el calendari del ciclista de Castellarnau haurien de ser les clàssiques de la Unió Ciclista Sabadell que arriben aquest cap de setmana a la ciutat.
Hotel Suís.
Menys d'un minut per les dues, moment de marxar. El Toni González, que ha estat a les vies de so, us envia una forta abraçada. Repetim, insistim, avui a les 8 del vespre, tribuna preferent aquí a l'antena i també al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Impacient ara arriba la Núria García amb el Notícies Migdia. Que vagi bé, adeu, adeu!
Port de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.